Et fem companyia al matí a Ràdio Sabadell. Al matí, amb Raquel García.
El miracle.
I atenció a aquesta frase. La creativitat és la intel·ligència divertint-se. No ho diem nosaltres, ho va dir Albert Einstein. I nosaltres pensem igual. I per això, el primer dimarts de cada mes, intentem demostrar-ho amb fets, vivències i diferents propostes. I és que sempre ens acompanya a la Montse Mármol, la nostra fotògrafa sabadellenca, col·laboradora d'aquesta secció, d'aquesta emissora de ràdio Sabadell, per, doncs, això, donar-nos llibertat, també creativitat i imaginació. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns, perquè tercer programa, i clar, abans d'entrar en matèria, que tenim el nostre convidat esperant, jo vull, com sempre, que ens expliquis una mica què has fet aquest mes, perquè jo t'he vist molt juganera, molt desenfadada, al teu perfil d'Instagram, i això ens ho has d'explicar. A veure, aquí són la Lola, la Rosa, la Joana i la Pepita.
Doncs són unes setmanes. Aquest mes he hagut de gravar, ha sigut la setmana passada, divendres, va ser el Dia Mundial del Joc, i un dels clients que tinc és una empresa catalana que es diu Jugar i Jugar, i vam haver de fer com un petit curt, perquè és el seu dia de celebració, i llavors, parlant de joc, doncs, van venir aquestes quatre senyores, bueno, van venir, les vam anar a buscar, i van ser dues setmanes super divertides, la veritat.
La veritat és que
aquestes coses.
La veritat és que heu estat inspiradores, eh? Jo crec, pels teus seguidors, jo recomano als nostres oients també que segueixin a la Montse Mármol, al seu perfil d'Instagram, que no deixa indiferent, i la veritat és que també incorporo una altra frase que tu comparties al teu perfil, de l'escriptora Anna Maria Matute, que deia que de vegades la infància és més llarga que la vida.
Exactament. Bueno, és que sí, jo també suposo que després de fer aquesta feina, bueno, totes les feines m'acaba passant, però connectes molt, perquè jo la gent gran, no sé, me la mirava com amb molta tendresa, no? Que no dic que no ho faci ara, però després d'haver estat amb elles, clar, són gent que tenen moltíssima experiència amb tot, no? Mm-hmm. I pots arribar a tenir aquesta conversa de tu a tu. Bueno, ha sigut superdivertit, la veritat. També he estat apagant focs i fent altres coses no tan divertides, eh?
Però això ho deixem per un altre dia, no? És que ens ha agradat molt això de, doncs això, de que ens hem de fer grans, però hem de continuar alimentant, no?, el nen que tots portem a dins, per mantenir, doncs, aquesta curiositat i aquesta vitalitat innata. Vinga, va, que tenim ganes també d'entrar en matèria. Què és el que ens proposes avui? Primer, em sembla que una mica de música?
Sí, som-hi. Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
Doncs vinga, que ens has posat un temazo, eh? Un hit de la gran Dua Lipa. A veure, això vol dir que el convidat que arriba avui és potent.
Bueno, vinc amb una frescura. De fet, vam fer com una prèvia per preparar una mica l'entrevista d'avui i porto, doncs, des de llavors escoltant la cançó non-stop a casa meva, em volen fer fora ja.
És com un mantra, no? A casa teva ja, Dua Lipa.
Aquí, avui, el Ben Canal és el nostre convidat d'avui. Bon dia, Quim.
Bon dia, Montse. Bon dia, Raquel. Encantat d'estar amb vosaltres.
Bon dia. Nosaltres encantades també. I escolta, ens hem de posar en situació, perquè fa un mes ens va visitar precisament la Cristina Serrano i aquesta va ser la seva recomanació.
Quan vaig començar a ser autònoma vaig fer un coworking i em vaig trobar allà amb ell, no? I és un noi que és molt més jove que jo i per mi va suposar com un aire fresc, no?, al nivell creatiu, de que estàvem fent altres coses. Va ser una trobada molt, molt inspiradora, no? I a nivell personal és un tio supersimpàtic i divertit i pencaire. Se'n va anar a Londres, ho tenia molt clar, que havia d'anar allà a picar pedra i, de fet, se n'hi va anar, va estar uns anys i ara ja torna a estar per aquí, però s'ha convertit en un gran professional. O sigui que, Quim, una abraçada i un petó, que ja saps que me'n recordo molt de tu.
Quines paraules més boniques, no, Quim, que et dedica la Cristina?
Sí, la Cristina. Molta il·lusió sentir-la. La seva veu no ha canviat gens, però tal, vam compartir uns moments molt macos amb ella quan estàvem a Fecunda, aquí a Sabadell, corrent junts. Sí, sí.
Jo crec, Climent, que tenim tots molt presents, perquè jo quan la Cristina et va recomanar i va fer aquest com, bueno, recordatori, no? Jo me'n recordo molt també un dia que ens vam trobar pel carrer, que estaves tu ja preparant el viatge per marxar, no? I després sí. Ja me'n vaig tornar a veure fins molt més després, no? Vull dir que m'agradaria molt que ens expliquessis. Bueno, primer de tot presentem-te, Clim. Jo, la veritat, és que fas tantes coses i tan xules que crec que potser és millor que ens ho vagis, que t'anem descobrint, no? Mentre ens expliquis una mica tot el que has fet.
Què va com vulgueu.
Marxar de Sabadell?
Perdó?
Què va suposar per tu marxar de Sabadell? Perquè aquí comença la història.
Sí. Jo, marxar de Sabadell em va obrir un món de possibilitats immens. Jo, el fet de... Clar, jo vaig marxar bastant tardet. Bueno, acostumem a marxar tard, no?, aquí a Catalunya i a Espanya, però...
Jo tenia 25 alguns no marxen anys. Mai.
Sí, exacte. Alguns es queden ja per sempre. Però jo vaig marxar que tenia 25. I era la primera vegada que marxava de casa dels pares i, clar, el fet d'anar a un altre país amb una altra llengua que no coneixes i sol, doncs va ser una de les decisions més difícils que vaig prendre a la vida, però la que més m'ha aportat. Vull dir, va ser un... Jo vaig, diguem, vaig com explotar allà i em va anar superbé. Va ser una experiència superenriquidora, tant a nivell professional com personal. Sí.
Clar, i també quan parlàvem, no, hi ha un llibre que ha format com part una mica d'aquest crash de dir uau, no? També és molt xulo perquè jo crec que quan llegim, bueno, la lectura sempre, no?, fa aquest efecte, però potser a aquesta edat, quan trobem aquests llibres, he estat buscant informació des de que em vas parlar, no?, és el llibre del Secreto de la Rhonda Byrne, i hi ha, bueno, hi ha diverses coses, eh? Diu, he fet aquí una superpetita recopilació, però hi ha una frase que diu: crea una pantalla de visió, imagina lo que quieres atraer, no? Parla una mica del que seria la llei de l'atracció.
I
llegir una mica tot això és que em venia super al cap, Clint, perquè tu ets que és llum, ets energia, és frescura, no? I a part el que fa també és super reflexat, no? Així que explica'ns una mica què va suposar això.
Sí, jo quan era més jove, postadolescent, diguem, llegia molts llibres d'autoajuda i tal, no?, per ajudar-te, doncs, a trobar-te a tu mateix i a afrontar la vida i aquestes coses. I vaig anar a parar, doncs, això, amb el secret. I la llei de l'atracció, jo no és que sigui una persona molt esotèrica i que jo no crec massa en el tema de les energies i tot això, no? I soc bastant pragmàtic. Però aquest llibre em va resultar molt inspirador, molt xulo, perquè parla, doncs, això, que quan tu vols una cosa has de atraure-la,
sí.
I sí, em va resultar... vaig començar a fer una llista de coses que jo volia, no? I volia, doncs, això, anar a l'estranger, parlar anglès, tenir clients internacionals. I em vaig posar la llista, doncs, al costat del llit, allà quan vivia encara que eren els meus pares, la típica habitació d'adolescent que anava a pòsters, i la vaig penjar allà al costat i cada nit la llegia. I la repetia, doncs, una o dues vegades. Fins que quan vaig tornar un cop de Londres a casa dels meus pares de visita i tal, això que estava allí, vaig mirar al costat i vaig veure que moltes de les coses que vaig escriure realment s'havien complert. I No és que és això, no? Jo no soc, no crec en, realment en això de l'univers i tal, però sí que crec en el sentit de que quan tu vols una cosa i quan tu tens objectius, doncs fas, prens decisions i encares la teva vida cap allà on tu vols anar, no? I sempre pots canviar aquests objectius i tornar enrere i et pots equivocar i pots canviar el que vulguis, però sí que crec que és molt important tenir les coses com més clares, millor. I llavors, doncs, la vida pues, simplement t'hi porta, no?
Això és molt interessant, eh? Jo crec que per als nostres oients també no cal, doncs, això, creure en el món de les energies, sinó tenir, doncs, això, no, un full de ruta, no? Marcar-te, visibilitzar cap a on vols anar. I jo crec que la Montse ara vol posar una mica de música.
Sí.
Em fa fins i tot cosa, eh? Trepitjar ara la bauassa d'aquesta dona. A veure, expliqueu-nos per què heu triat aquesta cançó, Montse.
Bueno, bàsicament l'ha triat el clima, eh? Totes les persones que venen de convidades posen la banda sonora del programa i estic contentíssima perquè són coses que potser feia temps que no escoltava. Uau, què és la Beyoncé per tu, Clim?
Hombre, la Beyoncé és la... Jo sóc el fan número 1 de la Beyoncé. Jo des de sempre, des que tenia 16 anys que em tancava l'habitació a ballar tot sol, escoltant els Destiny's Child, i fins ara, o sigui, jo, Beyoncé, cada dia.
A muerte, no? O sigui, sí, sí. És... De fet, la Beyoncé demostra, no?, també el que ha de ser un artista, no?, de cap a peus.
Sí, una artista i una businesswoman que no vegis. O sigui, ja jo crec que sobrepassa una mica l'art aquesta dona i ja està a tants llocs que...
Està a un altre nivell, no? Ja podríem dir.
Sí, sí.
Doncs... Li mantenim una miqueta en matèria, perquè jo sé que tu has estat treballant en projectes com molt grans, no? Que sou equips molt grans de persones. M'agradaria una mica que ens expliquessis com funciona això, com us organitzeu, com es... crec que encara ni t'hem presentat, Clim. No hem dit què fas. Què fas, Clim?
Aviam, jo faig bastantes coses. Jo soc director creatiu. Vaig estudiar disseny gràfic a l'Escola Illa de Barcelona. Després em vaig especialitzar a l'Escola Bau de Barcelona a Motion Graphics. Vaig fer un màster allà. I allà em va permetre doncs, començar a pensar no només en visual, sinó visual i el temps, no? Animació. I llavors de Motion Graphics vaig passar una mica més a storytelling amb també il·lustració en moviment i després he anat com investigant diferents tècniques. Llavors faig rodatge, faig animació 2D, animació 3D, animació tradicional, treballo també amb tipografia, etc. Pràcticament tot en moviment, sí que faig coses estàtiques, però pràcticament tot es mou. Llavors jo, bueno, a Londres vaig començar un estudi d'animació, érem dos, ens dèiem Sebas and Clim, i allà va ser com el starting point de tota la meva carrera a Motion Graphics. Vam llançar un projecte que es deia Make It Better, i allà va ser com viral, es va fer famós, i ens van començar doncs, a caure projectes d'arreu. I a partir d'allà jo vaig començar la meva carrera en solitari, com a director, i llavors ja una mica més endavant vaig formar Clim Studio, que podeu veure el que faig a studioclim.com per veure una mica què faig. I sí, treballo doncs, en projectes de molt diferents, tant pot ser petits com grans, però sí, he treballat per Facebook, Spotify, Logitech, Christie's, varia gent.
Clar, jo crec que és molt interessant que ens expliquis com s'articula un, no? Perquè són projectes, molts dels que parlaves ara, hi ha moltes persones, realment hi ha un equip humà i gestionar-lo i que cadascú faci la seva part, no? Fer aquesta tria de les persones que formaran part del projecte i li posaran l'ànima, perquè
Sí, llavors... jo normalment col·laboro amb diferents freelance, autònoms. Jo, depenent del projecte, doncs vaig identificant, no? Al llarg de, per Instagram o per Vimeo, Behance, totes aquestes plataformes, jo vaig identificant la gent que més o menys a mi m'agrada com el que fa i els vaig posant en una base de dades i llavors, depenent del projecte que arriba a l'estudi, doncs decideixo amb qui col·laborar. Sí que tinc una oficina a Poblenou, llavors jo ja... diguéssim que he muntat com una espècie de coworking, o més que un coworking és que jo comparteixo l'espai amb altres freelancers que fan més o menys el mateix, que es dediquen a l'animació, i sí que comparteixo molts projectes amb ells, però depenent del projecte sí que munto doncs, un equip diferent, però sí que és veritat que llavors quan en projectes més grans com ara Facebook o Spotify, que són màquines enormes, sí que volen doncs, molta matèria, no? Moltes opcions i propostes, etc. I allà sí que hi ha molt més equip. Normalment, amb aquests, quan són els americans, jo treballo amb production companies, productores, que fan de representants, llavors ells també se n'ocupen de muntar l'equip i gestionar una mica. Jo sí que faig producció, el fet de bueno, gestió de projecte, però quan treballo amb els americans ho porten ells. I sí, bueno, és complicat, però al fi i al cap és treballar amb persones, no? I te n'adones que tothom és essencial i tothom aporta... a les seves solucions i la seva visió i és molt enriquidor, de fet.
I com es manté la guspira, no? Tota aquesta creativitat, tota aquesta col·laboració i bon rotllo també doncs, amb empreses com les que expliques, no? Que suposo que els timings, la pressió també és important i també el context, no? Pandèmic, no sé si ajuda. O sigui, com fas, no? Per trobar l'equilibri?
Bueno, jo, el primer de tot, jo sí que sempre me n'ocupo de les idees, no? El concepte sóc jo. Llavors, sí que preparo unes presentacions superheavies explicant les idees, els conceptes, les referències, explicant-ho tot superbé perquè el client també entengui què està comprant, no? Perquè tot això, que clar, l'animació és bastant complexa, no? I passa per moltes diferents etapes. Primer has de fer la idea, llavors passes a l'storyboard, llavors fas els esbossos, llavors fas el disseny, que es diu style frames, que són com fotografies de lo que seria l'animació, i llavors tot ha de passar per un seguit d'aprovacions fins que tu realment no pots començar a animar. Llavors, tot el procés és bastant, bueno, farragós, no? I llarg. I llavors la idea i vendre la idea, els conceptes i les referències és molt, molt important perquè és com el pas previ a tot. Llavors, això sí que jo em tanco... Normalment començo a escriure, no? Cada projecte jo el començo amb un full en blanc, escric, i sinònims, i antònims, i definicions, i faig una mica de recerca, i llavors a partir d'allà doncs, començo ja a posar, bueno, a pensar, realment.
Klim, a mi m'agradaria també que parléssim una mica de la importància d'estar envoltats de persones creatives, no? Últimament ho escolto molt això, llavors... crec que aquesta energia que genera, no? Que també ens porta una mica el que dèiem de la llei de l'atracció, tampoc sou gens, no crec massa en aquestes coses, vull dir. Però sí que crec que el que tu creus, tu, jo, el que, no? Cadascú, funciona. És a dir, si tu creus que... No? Per tant, quan ens envoltem de persones creatives, sí que és veritat que genera com una energia en aquell espai i passen coses. No? També va una mica lligat al que deia ara la Raquel de com es manté aquesta guspira, perquè és la matèria prima amb la que treballem sovint, llavors has d'estar com molt fresc constantment.
Sí, a mi em va passar una cosa que potser bueno, crec que és guai explicar-la, que jo estava primer un coworking, quan vaig tornar a Londres vaig anar a un coworking a Barcelona i allà estava envoltat de gent que es dedicava, no, a coses creatives, però sí que realment les seves professions no estaven massa vinculades amb la meva. Hi havia il·lustradors, hi havia, no sé, social media account managers, hi havia fotògrafs, i era molt xulo, la gent d'allà era molt guai, però sí que vaig veure que no podia realment col·laborar amb ells. I allà vaig fer com un pas, una decisió de muntar-me jo al meu estudi, llogar un local allà, i començar a trobar gent que estigués involucrada doncs, en el fet de l'animació, dels motion graphics i tota la mandanga, no? i de fet és super enriquidor i el fet de... També ells no fan exactament el que faig jo, fan diferents coses, diferents tècniques i diferents processos, però sí que és molt, molt enriquidor el fet d'estar al costat d'aquesta gent, no? I si tens dubtes o necessites una segona opinió o preguntes, què et sembla aquesta idea, això ho entens, això és...
Superimportant.
Superimportant.
Ens falta, no? Quan estem treballant molt sols, tenir aquest feedback de quan estàs fent alguna cosa i que trobis la persona que tens al costat que s'ho pugui mirar amb mimo i realment et doni un feedback, no?
Sí, 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 superimportant. Els ulls dels altres sempre són, no? Els ulls frescos sempre t'ajuden.
Doncs a nosaltres avui descobrint, fent créixer aquesta constel·lació infinita de creatius amb la Montse Mármol, se'ns va acabant el temps i també doncs, el clima ens ha de recomanar a algú.
Sí, i tant. Jo us recomano la Xeresade Bardagí, que és una actriu i narradora sabadellenca i que crec que us donarà una altra perspectiva del món creatiu que us pot interessar molt.
Fantàstica, eh? Sí que la coneixem i jo crec que, Montse, gaudirem, eh? Molt, també.
A veure què ens explica.
Ens explicarà segurament moltes coses i ens seduirà. I, clar, em sembla que tu, a més, volies afegir alguna cosa, Montse.
Bueno, tenim una nota de veu perquè m'he inventat una altra secció dins de la secció.
Ens encanta. Molt bé.
Molt bé.
Ja ho vam dir una mica, que això aniria creixent, no?
Això és molt orgànic, és la gràcia.
És orgànic, ara està molt de moda, més, tot el que és orgànic. Llavors, el miracle és molt orgànic. Us vull posar, o sigui, aquesta nova secció la farà la meva sòcia, que és la Laura, i ens farà una nota de veu parlant-nos d'un miracle cada mes, no? Llavors, escolteu el que té, el que ens ha de dir.
Hay mucha gente hoy en día que piensa que si tú visualizas algo, ¿no? Como que el destino o los astros, o váyase usted a ver, se alinean y todo para que eso ocurra. Y está muy bien, ¿no? Yo quizás no soy de ese pensamiento, pero bueno, el verdadero milagro es que nos creamos capaces de eso. ¡Ostras, qué poderosos!, ¿no? Que con solamente pensarlo, con un pensamiento profundo, vayamos a cambiar el destino. Y ese es el milagro que me encanta, que seamos capaces de pensar por un momento que verdaderamente somos dueños de nuestra vida.
M'ha encantat la reflexió, eh? Perquè sempre he pensat, a més, que què frustrant, no? Si no ho aconsegueixes i tothom et diu que si ho visualitzes o ho penses, no? Es fa? O sigui, jo crec que, com en totes les coses de la vida, hem de prendre una certa distància. Què en penseu, Montse?
Sí, bueno, jo sóc una il·lusa, jo m'ho crec tot sempre. La veritat és que sí, sóc així, o sigui, sóc una optimista de mena. Crec que el Climent va una mica per aquí també.
Sí, jo sí. I a part jo també m'he sentit bastant identificat amb aquesta reflexió perquè sempre, bueno, sempre se m'acudeixen projectes i coses a fer i de sí, sí, tu pots el que vulguis i crec que és superimportant. Sí,
escolta, sí. Clim, i per acabar, el miracle per tu és?
Jo, per mi el miracle són els petits moments, les petites coses de la vida, les mirades que em faig jo amb el meu marit i els somriures, jo crec que això ja és un miracle.
Doncs és el millor miracle de la vida, els petits plaers, que els tenim molt a l'abast, molt accessibles i els trobem sempre que els necessitem. Una abraçada gegant des de la distància. Moltíssimes gràcies a tots dos. Ha estat un plaer de conversa. Fins la propera.
Adeu, que vagi bé.
I nosaltres arribem així al punt i final del matí, perquè us recordem que els dimarts a partir de la una arriben els nostres companys del Picalletres. I ara ja tenim també tots els companys d'informatius. Que vagi molt bé.
Al matí, amb Raquel García.